Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La plataforma Fem Vallès veu amb bons ulls el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 després d'una reunió amb el director del Pla, Pere Macias. El portaveu de l'entitat, Manel Larrosa, creu que el full de ruta, que inclou 3 noves estacions a la comarca, una d'elles la de Calllong, és creïble, diu, per primera vegada. Ho ha assegurat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Hi havia un greu endarreriment de les obres de manteniment, fins i tot, I, per tant, diguem-ne, per primera vegada és un pla que és creïble perquè vol intervenir en molts fronts, amb molts elements que estaven envellits i que eren absolutament imprescindibles de refer.
Tot i aquesta primera lectura positiva, el portaveu de Fem Vallès hi troba a faltar algunes coses, com ara la construcció de nodes intercanviadors entre rodalies i ferrocarrils. Durant l'entrevista, la Rosa també s'ha referit al futur del quart cinturó. Rebutja que la infraestructura tiri endavant i aposta perquè la connexió entre la B-124, la carretera de Castellà, i la C-58 vagi a càrrec de la Generalitat i no pas de l'Estat. Així encetem en clau d'infraestructures al Notícies Migdia d'aquest dimecres 17 de febrer.
Titulars.
Un informatiu en el qual també us expliquem que ja ha arrencat la vacunació de docents i personal de serveis d'escoles i instituts. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Els professionals de fins a 55 anys rebran la vacuna d'AstraZeneca. L'objectiu és fer de l'escola un espai encara més segur en un moment en què la incidència de la Covid-19 als centres educatius de la ciutat és la més baixa des de l'inici del curs. Sabadell té 19 grups tancats per un positiu, 445 alumnes i docents confinats i 44 positius detectats en els últims 10 dies.
L'òpera en marca Sabadell està garantida.
La fusió de l'Orquestra Simfònica del Vallès i els Amics de l'Òpera de Sabadell permetrà donar continuïtat al circuit d'òpera a Catalunya. Així ho ha reconegut en roda de premsa la presidenta dels Amics, Mirna Lacambra.
Jo ja estic en una edat molt avançada. Això no sé fins quan durarà, naturalment, ningú ho sap, però veig que el nostre projecte continuarà.
La nova Fundació Òpera Catalunya també compta amb el suport de les empreses locals Fluidra i Banc Sabadell i estrenarà la setmana que ve el primer títol. Es tracta de Tosca, de Puccini.
Àngel Martínez no serà l'únic jugador del Centre d'Esport Sabadell que es retrobarà aquest dissabte amb l'Espanyol.
També ho farà Álvaro Vázquez, protagonista a la roda de premsa d'aquest migdia. El davanter badaloní ha qualificat de transatlàntic a l'equip perico, però creu que amb contundència les dues àrees, especialment a la de l'Espanyol, poden allargar la ratxa de 9 jornades seguides puntuant.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Informació de serveis i comencem fixant-nos en com funciona aquesta hora el transport públic. Una informació que ens acosta el Javi Torres des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments la R3 de Rodalia circula amb demores de 45 minuts després de recuperar la circulació que havia estat alterada a causa de l'atropellament d'una persona entre Vic i Balenyà. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javi. Bon dia. I pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora, situació tranquil·la a la xarxa viària catalana, tot plegat després que ja s'hagi normalitzat la situació a la C-32 a l'altura de Castelldefels Sud en direcció a Sitges, que s'havia complicat aquest matí a conseqüència d'un accident. I pel que fa a la situació meteorològica, quina és de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb un ambient més fred. En general, la temperatura ha baixat entre 3 i 4 graus en alguns sectors, però tot i això, encara comencem amb aquestes temperatures relativament suau. Per exemple, a Sant Pere de Ribes ara mateix tenim 7 graus, o bé a Cabrils en tenim 8. També arrenquem el dia amb la presència d'alguns núvols mitjans, fins i tot alguns estrats baixos cap a l'interior. Aquests s'han d'anar trencant al llarg del matí, a poc a poc ha d'anar guanyant protagonisme el sol, i serà sobretot de cara al migdia, quan dominarà el cel serenat, i també durant la segona meitat del dia. Serà ja de cara al final de la jornada quan se podran formar núvols baixos arran de costa i aquests tampoc no han de deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant 5 minuts i mig a 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La plataforma Fem Vallès reivindica 4 nodes intercanviadors a la xarxa ferroviària vallesana després de reunir-se amb el responsable del pla de Rodalies, Pere Macias. Aquests nodes haurien de ser a les estacions de Vulpelleres i Hospital General per unir els ferrocarrils amb Rodalies, però també a Barberà per enllaçar la R4 amb la R8, que va de Martorell a Granollers, i a la futura estació de Santa Perpètua per unir la R8 amb la R3 de Vic. Són les principals reivindicacions de la plataforma pel Pla de Rodalies que està dissenyant Pere la Generalitat.
Aquesta setmana Fem Vallès es va reunir per parlar del Pla de Rodalies. L'arquitecte Manel La Rosa considera que cal millorar les connexions entre les xarxes ferroviàries per motivar la mobilitat entre els diversos punts del territori català. Ho ha exposat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
És obvi que aquestes estacions d'intercanvi haurien de ser-hi. I en aquest cas, a Vulpelleres hi ha com més de 700 metres de distància, que has de fer una caminata llarga, però és que, a més, hi ha un tren a l'hora. I tal general encara és pitjor, perquè allà has de travessar l'autopista com per poder fer la connexió. I, en canvi, les dues vies estan encreuades i amb unes simples andanes amb superfície en les línies de Renfe seria suficient, perquè l'estació de la Generalitat ja hi són les dues. És tan obvi, i portem 10 anys demanant-ho.
Per altra banda, també ha denunciat la manca d'estacions que hi ha a la comarca. Fem Vallès va projectar fa 7 anys que el 2020 s'haurien d'haver construït 20 noves estacions. D'aquestes, només n'hi ha una en construcció, la de Santa Perpètua, i dues assumides per la Generalitat, la de Can Llong i a Terrassa Oest.
L'única que està en marxa és Santa Perpètua. N'hi ha dues més que han assumit, que són Can Llong i Terrassa Oest, però d'això a les 20 hi ha un forat enorme i portem 8 anys de plantejament. I tothom ens diu, és molt raonable, és correcte, però anem a pas de tortuga.
De totes maneres, la Rosa considera que es tracta d'un document realista, malgrat que en denunciï totes aquestes mancances i el retard en tots els projectes que el territori fa anys que reclama. En l'apartat positiu també cal destacar que es compta soterrar el pas de l'R4 per Montcada i Reixac.
El Departament de Salut ha començat a vacunar avui el personal de les escoles i els instituts catalans. Els professionals reben un missatge d'SMS que els redirigeix a un portal web on poden triar el lloc, el dia i l'hora on anar a vacunar-se. El personal de fins a 55 anys rebrà el vaccí d'AstraZeneca Oxford, el que estan rebent els col·lectius essencials que la setmana passada es van començar a vacunar contra la Covid-19. L'Aleix Muñío, docent a l'Institut Ribot i Serra i també col·laborador d'aquesta emissora, és un dels primers professors que han rebut avui la primera dosi del vaccí. N'ha parlat en declaracions a aquesta emissora.
Una miqueta em fa respecte, no diré acollonit, però em fa respecte. Escolta'm, això que et punxin una cosa que només té un 60% de fiabilitat, déu-n'hi-do.
El personal dels centres educatius se suma a personal sanitari i sociosanitari en segona línia i agents dels Mossos d'Esquadra, que van començar a vacunar-se la setmana passada, però també de la Policia Municipal, que ahir es van començar a vacunar. Per al conseller d'Educació, Josep Bargalló, es tracta de fer l'escola encara més segura.
La seguretat que ha fet l'escola, que per això l'hem pogut tenir oberta i la tenim oberta i la mantindrem oberta, augmenta. Perquè la vacunació del personal del centre educatiu augmenta la seguretat de l'escola com a espai educatiu sense perill per l'alumne, més enllà, diguem-ne, de la realitat pandèmica que ens trobem, però sense un perill específic, perquè l'escola és més segura que la comunitat. Però ara encara ho serà més perquè el personal estarà vacunat. I això és una gran notícia.
Thank you. preparació del personal docent i de serveis a les escoles i instituts permetrà, com sentíem, reduir de forma significativa la incidència del virus a les aules, una afectació que la ciutat aquesta setmana, Pere, continua en descens.
Sí, el nombre de grups escolars tancats per un positiu de Covid-19 és el més baix des de l'inici del curs, amb un total de 19 classes aïllades. La dada suposa una davallada de 26 grups respecte de la setmana passada.
En conseqüència, també cau el volum de persones confinades als centres educatius locals,
que en aquests moments se situen en les 445. Són 621 persones menys en quarantena que dimarts passat.
També baixa el nombre de positius detectats en els últims 10 dies,
que aquesta setmana se situen en els 44, que són 29 menys que la setmana anterior.
El Pau Vila, gràcies, al centre educatiu amb més persones confinades, un total de 62, i té dos grups tancats per un positiu de Covid-19 en els últims 10 dies.
També es troba amb dues classes aïllades, l'escola Claret, amb una cinquantena de persones en quarantena i 6 positius confirmats en els últims 10 dies.
A Catalunya pugen a 1.029 els grups escolars confinats.
Són 84 més que en el darrer balanç del Departament d'Educació. Les persones confinades pugen fins a les 25.110, prop de 2.200 més. A hores d'ara hi ha dos centres tancats, mentre que en els últims 10 dies s'han registrat 2.216 positius.
I la tercera onada de la pandèmia va quedant enrere i així ho denoten també les últimes dades del Departament de Salut relatives a Sabadell. La incidència acumulada 14 dies continua baixant i avui se situa en els 287 casos per cada 100.000 habitants. No obstant això, aquest dimecres la velocitat de transmissió ha tornat a pujar fins al 0,78, mentre que el risc de rebrot es manté com ahir en els 225 punts. Pel que fa als contagis, en les últimes 24 hores s'han declarat 54 positius més, que eleven la xifra global fins als 14.853. També s'han confirmat dues noves defuncions que situen la xifra total des de l'inici de la pandèmia en les 509. A la ciutat ja hi ha 11.066 persones vacunades, de les quals 4.442 han rebut la segona dosi. Més finançament per produir i programar muntatges culturals a la ciutat. Aquesta és la principal demanda de les entitats del sector a Sabadell per al govern de la Generalitat que surti de les eleccions del 14F. Des de la Joventut de la Faràndula, UIU Promotors i també l'Orquestra Simfònica del Vallès consideren imprescindible més compromís amb la cultura i reclamen que se les tingui en compte a l'hora de prendre decisions com la limitació dels aforaments als teatres o la del nombre d'assistents d'un assaig.
El president de la Joventut de la Faràndula, Salva Peig, assegura que per acabar d'afrontar el que queda de pandèmia cal comptar amb les entitats culturals.
Ara com ara, a dia d'avui, en èpoques de Covid com estem, què demanaríem? És que si ens assentem per tractar els protocols de confinament, protocols de rescalada, pues, que comptin amb les entitats, que preguntin què es pot fer i què no es pot fer, que ens consultin fins a quin punt podem i volem arribar i que intentem quadrar aquests tipus de protocols, aquests tipus de processitats. Perquè ja fins ara separa el que són companyies professionals, entitats socioculturals no professionals, i és un protocol bastant dur, són processitats bastant exigents.
Però també cal mirar més enllà de l'escenari actual. En aquest sentit, Pere Urpí, d'UIU Promotors, creu que és moment de reclamar un canvi de model i poder treure partit dels equipaments culturals de què disposa la ciutat.
Tenim els espais municipals absolutament deixats de programació, només cal comprovar-ho, i arreu de Catalunya hi ha molts espais i pavellons i fires i teatres i sales de concerts infrautilitzats, que estaria bé que es creés una xarxa a la qual hi pogués accedir tant el programador públic com el privat. Jo parlo com a programador privat, que no tenim accés a cap mena de subvenció ni d'ajut, que és en certa manera una discriminació perquè juguem amb desavantatge.
Des de l'OSB, el seu gerent, Òscar Lanuza, reclama més finançament per les entitats culturals i recorda que també generen llocs de treball.
Tenim més de 150 persones treballant entre l'Orquestra Simfònica i les produccions d'òpera i ja no és un tema purament cultural, sinó és un tema de diversificació del mercat laboral i de dinamització econòmica. Per això és important. Qualsevol aportació a cultura, i és necessària aquesta aportació pública com a servei públic, és genera un factor de desenvolupament i de creixement que és important.
Totes les entitats coincideixen en la necessitat de comptar amb ajudes directes que compensin la situació en què es troben arran de la pandèmia i confien que el nou govern català estigui compromès amb la cultura.
Són 3:15, anem a d'altres temes del dia. Un professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona està cobrant un terç del que ingressa un professor titular per fer la mateixa feina. És el que denuncia la plataforma d'aquest col·lectiu docent que avui s'ha concentrat davant del rectorat coincidint amb una reunió d'un grup de professors associats amb l'equip de govern per exposar les seves reivindicacions.
Aquesta categoria estava pensada, en principi, per perfils provinents de l'àmbit professional, però en els últims 10 anys s'ha pervertit per aconseguir disposar de mà d'obra barata, tal com explica Ezequiel Ramon, professor associat de la UAB, al programa El Cafè de la Ràdio.
És una manera de trobar mà d'obra barata, hiper-ultraqualificada, perquè som especialistes en les assignatures que fem, i a preu de saldo. I això, clar, al meu departament no para de jubilar-se gent amb salaris 3 o 4 vegades més grans que els que cobrem nosaltres, i això no sobren places. O sigui, on va aquest diner? No ho sabem.
El centre el respon que no hi ha recursos. Actualment, però, s'encarreguen fins i tot de matèries troncals dels estudis i tenen responsabilitats de coordinació. Els professors al·leguen que la llei diu que el percentatge de personal no fix no pot arribar en cap cas al 40%, un fet que ara s'està produint. A més, els obliguen a cotitzar fora de la universitat.
Ens demanen, a més, que cotitzem fora, o sigui, hem de tenir una altra feina fora, i això fa que no podem dedicar a la quantitat d'hores que requereixen els estudiants ni a preparar exàmens ni a preparar classes, i això evidentment que repercuteix a l'ensenyament que estan pagant a un preu molt alt a la societat, no? I tenim, o sigui, el que volem és dedicar-nos a la vida acadèmica, a fer docència i a fer recerca, però no ho podem fer.
Situen l'origen del problema en les retallades del 2010, tenen el suport d'altres sectors de la universitat i es plantegen continuar les mobilitzacions com ara fer vaga o iniciar la via judicial. En el dia d'avui mantindrà la primera trobada amb el nou equip directiu de la UAB, amb Javier Lafuente com a rector.
La Policia Nacional ha detingut a 6 persones per desmantellar 4 plantacions de marihuana a diversos punts de la comarca.
En el primer operatiu, els agents van desmantellar un club canàbic i van descobrir que els responsables tenien punxada la llum dels seus domicilis a Sabadell, Rubí i Sant Manat. En investigar tots 3 pisos, els policies van descobrir 271 plantes de marihuana, 334 grams de haixís i més de 3.000 euros en efectiu. Els 3 responsables van ser detinguts. En el segon operatiu, els agents van desmantellar una plantació que funcionava a ple rendiment en una nau industrial terrassenca. Els membres del dispositiu van detenir l'arrendatari de la nau i els altres 2 encarregats del cultiu.
Mor un ciclista de 45 anys a Sant Julià d'Altura per una parada cardiorrespiratòria.
Malgrat els intents dels equips d'emergències per reanimar-lo, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Els fets van tenir lloc a primera hora de la tarda i va mobilitzar l'helicòpter del SEM. L'home va patir l'aturada cardiorrespiratòria mentre passejava en bici per Sant Julià d'Altura amb 2 persones més.
Un miler de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre a la plaça Sant Roc per demanar l'alliberament del raper Pablo Hasél, empresonat per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona en les lletres de les seves cançons.
Durant la protesta es va llegir un manifest en el qual s'assegurava que l'empresonament suposava una mostra més de repressió cap a la llibertat d'expressió.
La detenció de Pablo Hasél és una mostra més de repressió contra la llibertat d'expressió que ens brinda l'estat espanyol, hereu del feixisme i el franquisme més ranci. Un estat en el qual hi trobem més artistes represaliades que en qualsevol altre estat. Un estat que ara, liderat per un mal anomenat govern progressista, tremola davant les mostres de solidaritat i promet més llibertat d'expressió i abaixar la repressió. Un cop més, una mentida més.
La concentració de Sabadell es va desenvolupar sense incidents i entre proclames contra els Borbons i l'estat espanyol, a diferència del que va passar a altres punts de Catalunya. Hi ha una 15ena de detinguts relacionats amb els aldarulls a les 4 capitals de província. A més, 17 agents i 33 persones van resultar ferides pel llançament d'objectes i la crema de contenidors durant les protestes.
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha guanyat prop de 2 milions d'euros durant el 2020. És un 20,4% menys respecte de l'exercici anterior.
Per la seva banda, el conseller delegat de l'entitat, Jaume Guardiola, va percebre prop d'1,5 milió d'euros l'any passat, un 23% menys. Així ho recull l'informe sobre remuneracions dels consellers del banc que s'ha fet arribar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El canvi de sous explica per la retribució variable, una partida que depèn del compliment del 100% dels objectius.
Temps ara per a la cultura. La Fundació Òpera Catalunya s'estrenarà amb la producció tosca de Puccini, que es presenta a Sabadell entre el 24 i el 28 de febrer. També serà la primera contribució de la nova fundació al cicle d'Òpera Catalunya, de manera que el muntatge girarà per 9 teatres de tot el territori català fins al 19 de març. Aquest matí s'ha fet la presentació de la FOC, una entitat que és el resultat de la fusió entre l'Orquestra Simfònica del Vallès i els Amics de l'Òpera de Sabadell, però que també compta amb la col·laboració de les fundacions de Fluidra i Banc Sabadell.
Un dels objectius de la nova fundació és mantenir el llegat dels Amics de l'Òpera de Sabadell, fundat per Mirna Lacambra fa prop de 40 anys i oferir muntatge operístics arreu del territori català. Ho ha exposat el president de Fluidra, Joan Planes.
La idea d'això és buscar eficiència, buscar continuïtat, buscar tamany, és a dir, tenim també molt interès en créixer, en tamany, i també, d'alguna manera, despersonalització de l'entitat, fent que aquesta entitat tingui una estructura que d'alguna manera es vagi renovant, és a dir, intentar donar-li una continuïtat com una empresa.
Aquesta temporada els Amics de l'Òpera van programar la flauta màgica, però el segon muntatge ja el signarà la Fundació Òpera Catalunya. Es tracta de Tosca, de Puccini, que es podrà veure a Sabadell entre el 24 i el 28 de febrer i comptarà amb un dels segells de l'entitat, els artistes locals. Ho ha subratllat Òscar Lanuza, director general de la FOC.
En aquest moment, especialment quan es fa important aquesta aposta, que ja es feia abans per aquest talent local. Tenim un repartiment de luxe, ja de confiança amb la companyia, com la Maribel Ortega, la Carmen Solís, l'Enrique Ferrer, Luis Cancino, que és un fantàstic escàrpia, però tenim també en la resta de rols gent sortida de la pròpia escola d'òpera.
Tant la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, com l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, han elogiat la tasca de l'entitat per portar l'òpera arreu del país en un format itinerant inèdit al conjunt d'Europa. A més, també han valorat que es faci cultura d'alta volada fora de la ciutat de Barcelona. La tercera i última producció operística de la temporada serà Aïda, de Verdi, a finals d'abril.
I ara canviem d'estil perquè l'acordionista Olga Morral arriba avui al Teatre Principal per interpretar les variacions Goldberg de Bach. És la segona vegada que s'ha hagut d'ajornar aquest concert per la pandèmia. Primer, de l'abril a l'octubre i ara, de l'octubre fins avui.
L'artista cerdanyolenca debutarà avui al Teatre Principal a 7:15 per tocar un clàssic del compositor que més admira, les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach. Un dels trets destacats del concert és l'adaptació que Morral fa d'aquestes variacions, passant-les del clavicèmbal que va concebir Bach a l'acordió que ella toca. Ha parlat d'aquesta tasca al Cafè de la Ràdio.
Sí, en aquest cas podem tocar directament de la partitura original, perquè bé, també l'acordió és un instrument que té dos teclats, tenim els registres, sí que són instruments molt diferents, no? Perquè el clavicèmbal és la corda percutida, en canvi l'acordió és un instrument de vent, i aquí, diguem-ne, organològicament sí que hi ha diferències molt grans entre els dos instruments, però bé, diguem-ne, amb treball i sobretot és una feina molt creativa, no?
Morral també ha afegit que espera que el seu concert serveixi per donar a conèixer l'acordió al país. Lamenta que una de les principals dificultats per estudiar aquest instrument sigui que no hi ha prou escoles de música que l'incloguin en el seu pla d'estudis. Tot i això, l'acordionista agraeix els comentaris positius que rep en els seus concerts perquè creu que afavoreixen la implantació de l'acordió al país. La pandèmia no ha aturat l'agenda de Morral, que s'ha mostrat contenta perquè continuen sortint concerts per la seva zona. L'artista no s'ha vist afectada pel coronavirus, ja que, segons diu, el fet de tocar sola li ha facilitat molt la feina.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove, crec que mica en mica ens anem coneixent, estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Passem l'actualitat més enllà de la ciutat quan falten 5 minuts per les dues. Pablo Hasél diu està satisfet després de passar la primera nit a la presó. Assegura que s'ha aconseguit trencar la barrera i posar en discussió quines institucions són intocables a Espanya i també les reminiscències del franquisme que diu encara tenen, així ho ha assegurat avui el seu advocat. A tot això, el govern espanyol ha admès que l'ingrés a presó del raper suposa un problema d'imatge per a l'Estat. I a més, s'eleven a 18 els detinguts durant els aldarulls d'ahir a la nit arran de l'empresonament del raper. El comissari Joan Carles Molinero ha concretat que el perfil dels arrestats és el de joves d'entre 17 i 25 anys. Durant els aldarulls, 25 agents van resultar ferits, mentre que el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una trentena de ciutadans ferits.
Es van organitzar més d'una cinquantena de mobilitzacions a tot el territori català per protestar contra l'empresonament del raper. Les xifres d'assistència varien segons la localitat, mentre que a Girona es van concentrar a prop de 5.000 persones, a Tarragona només n'hi van assistir uns centenars. En alguns punts es van produir incidents amb els cossos policials i es van practicar almenys 18 detencions.
Vist per sentència el judici dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost de 2017 a l'Audiència Nacional, el tribunal haurà de determinar ara el grau de responsabilitat dels tres acusats en els atacs terroristes. El principal acusat i supervivent a l'explosió del xalet d'Alcanar, Mohamed Houli, s'enfronta a una petició de la Fiscalia de 41 anys de presó per integració en organització terrorista tinença i fabricació d'explosius i conspiració per un delicte continuat d'estralls. El segon principal acusat i germà d'un dels terroristes abatuts a Cambrils, Drizou Kabir, a 36 anys pels mateixos delictes. Finalment, Said Beniaza està acusat per col·laboració i això implica 8 anys de presó. Salut preveu començar amb la vacunació massiva a principis del mes de juny.
La subdirectora de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ho ha declarat a Catalunya Informació. El pla del departament és haver vacunat el 27% de la població, els sectors més vulnerables, a finals de maig si arriben els vaccins de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen i Novavax. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha confirmat aquestes previsions i ha afegit que si es pot començar abans, a Salut estan preparats.
I acabem amb un apunt de cultura perquè l'actriu Carme Elias rebrà el Premi Gaudí d'Honor Miquel Porter 2021 en el marc de l'acte de difusió dels Premis Gaudí d'enguany que tindrà lloc el diumenge 21 de març. L'Acadèmia de Cinema Català reconeix enguany la trajectòria d'una actriu icònica que ha treballat a la pantalla, als escenaris i també al doblatge durant 5 dècades. I ja hi és a les llibreries el llibre Tot està per dir, una conversa entre el periodista sabadellenc Plàcid García Planas i el corresponsal a Beirut, Tomàs Alcoverro, sobre la seva llarga trajectòria com a reporter.
La contraportada.
Més de 5 dècades de feina ininterrompuda que va començar a París el maig del 68 i que l'ha dut a l'Orient Mitjà, on ha brillat com a observador dels grans canvis que han afectat el món àrab.
Girant les pàgines d'aquest petit volum, publicat per Edicions 62, van succeint-se els temes, la identitat, l'escriptura, la religió o els perjudicis d'Occident. Tot a través del diàleg i recordant els grans esdeveniments històrics de finals del segle XX, des de l'enterrament de Nasser, l'ayatolà Khomeini, o un sopar amb Tarradellas. Ho ha explicat Tomàs Alcoverro al programa Al Matí.
Reivindico les contradiccions com, fins i tot diré una cosa que jo crec que és així, com de fet com el nucli de la identitat. És a dir, estem massa mal acostumats en reduir la identitat, la famosa identitat amb la qual s'han fet guerres i es faran guerres i es matarà gent i uns seran els bons i els dolents dels altres. Reduïm massa fàcilment la identitat.
Els dos periodistes repassen les cròniques d'una altra època en què el corresponsal no trucava al diari ni veia el que escrivia a les pàgines de La Vanguardia. Ni telex, ni telèfons, ni bones connexions. El Covero ha recordat una crònica mai publicada quan Arafat va deixar el Líban amb honors d'estat el 1982, però també totes les contradiccions que un es troba fent aquesta feina.
Així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.